RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No ho diu únicament les xifres, també les sensacions. Els delictes a Catalunya han augmentat al primer trimestre d'aquest any. Les dades oficials xifren amb un 29% a la pujada de fets delictius. 108.000 infraccions penals en els primers 3 mesos de l'any per les 84.000 del mateix període de temps l'any passat. Els delictes de lesions i baralla multitudinària, amb un creixement del 59%, els furts amb un 53% més i les agressions sexuals amb un 40% més lideren l'estadística de la criminalitat a Catalunya. Bona tarda, sóc Sergi Tor i l'actual context global val per definir que les últimes 24 hores de successos a Catalunya han estat terrorífiques. Segrest amb violència a un hotel de Barcelona. Gran operació policial a Tarragona amb 250 agents i on afortunadament han caigut les dues bandes de narcotraficants més actives de la capital. I denúncia d'una agressió sexual a una noia de 19 anys al passeig marítim de la Mar Vella de Barcelona, en una zona aquesta nit molt concorreguda pel Primavera Sant. La víctima, traslladada a l'hospital, estava desorientada i amb ferides quan la van socórrer dues noies. Anem per parts. Els Mossos estan buscant a tres homes bolivians per la seva implicació en el segrest d'un home de l'Europa de l'Est amb un centre cotal de Barcelona, l'acte Atrium. Les investigacions apunten que la trobada era per tràfic de drogues. A la conversa es van produir discrepàncies i els bolivians se'n van lligar de mans i emmordassat a la víctima i el van començar a golpejar. Va ser el soroll el que va provocar que hostes de l'hotel truquessin al 112. La policia accedeix a les habitacions, entre elles una parella d'americans de Texas que es preparava per anar al Primavera Sound i de cop i volta entren els Mossos armats i graven la escena.
L'ajudo! L'ajudo! L'ajudo, l'ajudo, l'ajudo! L'ajudo, l'ajudo,
l'ajudo!
Manos arriba!
Manos arriba! Manos arriba!
Que se vean!
Manos, cubre, cubre.
¿Alguien más en la habitación? ¿Alguien más?
¿Son
ustedes dos? Vale.
No se preocupe, tranquilos, tranquilos.
Ya está, ya está. Policía, ¿vale?
Levántese, levántese, levántese. Tírese para atrás, para atrás.
Atrás, atrás, atrás. Hacia el fondo de la habitación.
Vale, atrás.
Hacia el fondo.
Vale, comprobamos, comprobamos si ya está, ¿de acuerdo? Sí. A la izquierda, a la derecha, ¿cómo vas ahí?
Derecha, 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 derecha. Tranquila,
vale, todo limpio.
Respire.
Vale, todo limpio.
Vale, vale, limpio. Vale,
mira, vamos.
Quédense en su habitación, no salgan, ¿de acuerdo?
¿No salgan, de acuerdo?
No, de acuerdo.
Venga.
Aquest és el so, doncs, de l'àudio de l'entrada policial per part de Mossos d'Esquadra a la búsqueda del hoste, que possiblement el van trobar i ara en parlarem. Gisela explicava la por que havia passat, obvi, perquè a més se'n recordava del que estava succeint a la seva ciutat, a Texas.
Cuando llegó la policía atacando la puerta, todos llegaron armados con metralletas a nosotros. Y como él estaba diciendo con lo que está pasando en Texas, nosotros no sabíamos si era la policía o si eran hombres armados, porque oíamos que estaban armados y oíamos los auxilios. Y oíamos a un hombre gritando, pero fuerte, como que en mucho, mucho dolor. Nomás queríamos salir.
S'ha d'entendre també la complicada operació policial. Els Mossos estaven buscant un possible hostatge i no sabien què es podien trobar a l'interior de l'habitació. Finalment, la policia va localitzar l'habitació. Van detenir un home armat. La resta va fugir i estan en cerca i captura tres homes més. L'hostatge, que ha quedat detingut també per la seva implicació en tràfic de drogues, ha passat aquesta nit a la comissaria i a la vegada doncs, ha denunciat als bolivians per segrest. Mentre a Tarragona aquesta matinada, 250 agents han pentinat el barri de Camp Clar de la capital tarragonina. Helicòpters, antidisturbis, gossos adiestrats i entrada a 7 pisos. Un total de 9 persones detingudes, entre les quals les dos líders de la banda, les més actives de Tarragona. El cap de l'àrea bàsica policial del Tarragonès de Mossos d'Esquadra, Ramon Franqués, explica la dificultat per accedir a aquest barri.
Treballar en aquest barri, com han pogut veure, doncs hem tingut que fer un tancament absolut de tot el barri, fins i tot en presència de mitjans aeris, doncs per la dificultat pròpia, no?, que té aquest lloc, perquè doncs, hi ha col·laboradors, no?, per tot arreu i la presència de la policia, doncs, pot ser fàcilment detectable. S'ha de treballar d'una manera molt especial, molt específica, molt prudent, i per això ens ha costat un any. No, no és la primera vegada que passa aquí, que hem fet una entrada, però mai havíem arribat fins a aquest punt de l'escala jeràrquica com fins ara.
Els Mossos consideren que l'entrada policial d'aquest matí farà guanyar amb tranquil·litat als veïns de Camp Clar. I per tancar doncs aquest capítol, com dèiem, la policia està investigant una agressió sexual a una jove de 19 anys aquesta matinada al passeig marítim de la Mar Vella de Barcelona. La víctima estava desorientada i amb ferides a la cara i al coll i ha estat ingressada en un hospital. S'ha activat el protocol per agressió sexual. I la Policia Nacional ha detingut un fugitiu de la justícia brasilera per presumptament abusar sexualment de manera continuada les seves dues filles de la seva parella a Tremp, a Lleida. Una de les nenes va denunciar el seu padrastre per abusos sexuals al jutjat d'instrucció de Tremp i va assegurar que havia actuat de la mateixa manera al seu país natal, al Brasil, segons ha informat la policia en un comunicat aquest matí. Una crònica veritablement terrible, la de les últimes 24 hores. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. I comencem pel temps. Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que segueixin predominant els cels poc ennuvolats o clars amb temps estable en general. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes al litoral de Tarragona i més altes a la resta, amb unes màximes que arribaran als 36 graus a Lleida, als 34 a Girona i als 27 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà predominant la tramuntana, l'Empordà i a la resta serà fluix i de direcció variable, tot i que aquesta tarda predominarà la component sud. Si mirem ara demà dissabte, esperem un dia de cels poc ennuvolats o clars, tot i que a la tarda tindrem núvols d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarten probables xàfecs ocasionals, mentre que a la resta tindrem intervals de núvols alts. Per últim, si ens referim a les temperatures, seguiran pujant demà, màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, als 35 a Girona i als 28 a Barcelona i a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
D'aquí pocs minuts parlarem de l'AP7 i de les seves situacions, però ara busquem el trànsit a nivell general per tota Catalunya. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora va augmentant el trànsit. Poc a poquet es nota sobretot d'una banda a les dues rondes, en sentit Besòs, especialment a la de dalt entre Diagonal i Vallcarca i a la litoral de Zona Franca fins a pràcticament la Barceloneta. També es nota l'autopista AP7, i de moment amb lentitud i retencions al tram de Sant Cugat, Bellaterra, Barberà, de fet tant al tronc central l'autopista com també al lateral, la B30. Pel que fa incidències, hem de dir que l'autopista P7 hi ha un vehicle variat a l'altura del Parelló, en sentit nord, en sentit Barcelona, hi ha un carrer tallat, no retencions, però sí intensitat, sobretot prudència, si passeu per aquest punt de l'autopista. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3 i 5 Esports Cope busquem l'actualitat i l'última hora esportiva d'aquest divendres. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. És un cap de setmana aquest de promocions d'ascens amb Girona i Nàstic buscant pujar de categoria. Demà a les 9 de la nit a Montilivi, Girona, Tenerife. Anada de la promoció a primera divisió. Recordem, no queden entrades. El tècnic Michel Sánchez ha fet avui la roda de premsa i ha tingut molt clar el missatge que havia de deixar al club i a l'afició.
Història. Hay que hacer historia. No, no sé si este año es el bueno, si no, y tenemos 50% de posibilidades y vamos con nuestra idea a competir y a hacer las cosas bien. Vamos al partido mañana, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer un buen trabajo, buscar la victoria con nuestra gente y ya veremos la vuelta que nos depara, pero focalizados 100% en el partido de mañana, que es lo más importante.
I demà a les 9, a Balaïdos, Villarreal B, Nàstic. Partit definitiu per l'ascens a la segona divisió. Recordem, el Nàstic necessita la victòria. Si al final dels 120 minuts no s'ha desfet la Igualada, pujaria al Villarreal B. Aquesta tarda, sortida de l'equip cap a Vigo, on estarà acompanyat per uns 700 seguidors granes. El missatge ara és també del tècnic, en aquest cas, Raúl Agné.
Positiu, energia sempre positiva. Només tinc al cap des de quan vaig arribar aquí que irà bé la cosa, ho he dit sempre, sempre, quan ningú hi creieu, jo sempre he dit que iria bé, i aquesta és la mentalitat que arribo demà. I això és el que transmeto als que al final juguen. Jo he cregut sempre, i no arribo l'últim dia deixant de creure-hi. És esport, és futbol, pot passar de tot, però la meva mentalitat t'asseguro que a dia d'avui és de que irà bé.
Passarem per Girona i per Tarragona amb testimonis directes d'aquests partits. En futbol de primera, a Can Barça, els noms del dia són Sergi Roberto i Gavi Víctor Navarro.
Ja és oficial, Sergi Roberto seguirà un any més de blaugrana, signat a la 1:00 PM al despatx presidencial del Camp Nou, al costat del president Joan Laporta, del vicepresident Rafa Justi i del seu agent Josep Maria Orobitz. Tindrà una clàusula de 400 milions d'euros, passarà a guanyar menys de la meitat de 6 milions nets per temporada, poc més de 2 milions nets, i al sortir de les oficines del club ha dit que estava molt content. Veurem si ara el club difon alguna de les declaracions del capità blaugrana i les escoltem a Sportscope. Per cert, aquest matí s'ha reunit de nou la gent de Gavi, Van de la Penya, amb Mateu Alemany, una cimera que ha acabat sense acord per renovar el de Los Palacios, però amb bona sintonia per tornar a trobar-se en els propers dies.
El Barça està en clau de renovacions i continuïtat. El nom de l'Espanyol ve avui una altra vegada en clau de Déu. És el de David López. Quique Iglesias.
El comiat de David López ja és oficial. Marxa el que ha estat el capità de l'equip, el de Sant Cugat, després de 9 temporades com a perico en 3 etapes diferents. 237 partits oficials, quasi 19.000 minuts, 12 gols. S'acomiadarà dimarts al migdia a Cornellà en un acte molt especial. Marxa una llegenda de l'Espanyol. Com ahir Diego López, avui David no és menys important que el porter de Paradel. En definitiva, com David López, que s'ha acomiadat també a través de les xarxes socials, és un abans i un després en la carrera d'aquest home que continuarà vigent perquè només té 32 anys.
Això pel que fa referència al món del futbol, però el plànol poliesportiu també ve avui força interessant. En bàsquet, quart partit de la sèrie, Joventut Barça es busca finalista de la Lliga CB, Alberto Díez.
A partir de les 9 de la nit a l'Olímpic de Badalona, primer matchball pel Barça, si guanya avui serà finalista de la Lliga Endesa, tindrà com a rival el Real Madrid i la final arrencarà al Palau Blaugrana el dilluns, però això si guanya el Barça. Si ho fa la penya, no hi ha entrebancs d'última hora cap dels dos conjunts, es forçarà el cinquè partit que serà diumenge a la tarda al Palau Blaugrana. Sentim dos dels protagonistes, un de cada vestidor, Andrés Félix a la penya i Sergi Martínez al Barça.
Sí, controlar las pérdidas, también batallar más por el rebote y creo que implementar un nivel físico muy alto, de que yo también sabes que no puedan llegar a ese nivel.
Saber tancar, no, al playoff, saber tancar la semifinal i no haver de forçar el cinquè partit. Són partits cada 48 hores, són molt seguits, però hem de saber, és el que et dic, saber ser professionals, tindre aquesta mentalitat i tancar d'una vegada les semis.
Recordem 9 de la nit en un Olímpic de Badalona que ja va estar ple a vessar més de 10.000 aficionats el dimecres i que també estarà ple avui. Busca el Barça després de recuperar el factor pista. La final de la Lliga Endesa busca forçar el cinquè de semifinals al Joventut de Badalona.
Una final pel títol de Lliga que en el món de l'hoquei patins arrenca també avui. Liceu Reus Deportiu, el millor de 5 partits amb el factor pista a favor del conjunt gallec. Passa avui pels micròfons d'Sportscope el seu entrenador, l'entrenador roig-i-negre Jordi García. La pregunta del dia, unificada avui, operativa al nostre compte de Twitter, @Sportscope. Cap de setmana de playoff, us preguntem qui puja. Puja només el Girona, de Michel Sánchez, per un 9,8% de copenautes. Puja només el Nàstic, de Raúl Agné, per un 45,9%. És l'opció més votada, perquè pugen els dos. Només l'ha votada el 15,8% de copenautes i el que no puja cap equip, ni entre Girona ni Nàstic, l'han votada el 28,6% de copenautes.
Bé, és difícil, però ens apuntem a que pugin els dos, eh? Que pugi el Girona a primera i el Nàstic a segona. Seria fantàstic.
És difícil, però no impossible.
Exacte, els partits s'han de jugar i seran grans partits, sens dubte. El Nàstic pot pujar demà, el Girona encara hauria d'esperar perquè ja ha tornat al Liodoro. Gràcies, Gil. 3-5, Esports. Una abraçada. Fins després.
Bon cap de setmana.
Esportscope a les 3:05, busquem l'actualitat i anem a anar tot seguit a una notícia d'última hora que fa referència doncs, a un tràgic succés que acaba de succeir a l'aeròdrom d'Empuriabrava perquè una paracaigudista ha mort durant un salt amb aquest aeròdrom d'Empuriabrava. La comitiva judicial ja està al lloc dels fets i els Mossos d'Esquadra investiguen les causes d'aquesta mortal caiguda. I un dia més ens hem de centrar l'actualitat del dia a la AP7. Avui una jornada més tranquil·la. després del col·lapse monumental que es va viure ahir arran de l'accident d'un camió Cuba que va volcar. Aquest accident i els grans embussos que es produeixen, sobretot els caps de setmana, en una via que ha deixat de ser ràpida, ha obligat a prendre mesures a correcuita al Servei Català de Trànsit. I com sempre han tirat per una bastant fàcil, restringir la circulació de camions en unes determinades hores del dia. Això es posarà en marxa per Sant Joan i durant els caps de setmana d'estiu. Els transportistes veuen aquesta mesura injusta i demanen poder treballar en millors condicions i recorden que la Generalitat, que hi ha una via ràpida alternativa a la AP7. Aleix González, de quina via estan parlant els transportistes?
La C32 és la via complementària que es proposa des del sector dels transportistes. Va de Girona a Tarragona i suposaria un cop d'aire fresc per la circulació a les carreteres catalanes. El problema, que en ella encara es manté el peatge actiu, un dels pocs que segueix en funcionament a Catalunya. Per això la proposta que fan els transportistes és que en les dates on no puguin circular per la P7, sigui l'administració qui assumeixi el cost del peatge. En Carlos Folqui és el secretari general de l'Associació d'Autònoms, Pymes i Transportistes de Catalunya.
Justamente esos fines de semana donde se prevé mayor densidad del tráfico, hacer un uso razonable, racional y razonable de las vías. Si tenemos vías de peaje donde se están ahora mismo infrautilizando porque la gente va por vías de no pago, pues hagamos y redireccionemos parte del tráfico a esas vías de peaje, siendo la administración quien asuma el coste del pago. Levantemos los peajes esos fines de semana y redistribuyamos el tráfico.
Des del sector apunten que per l'AP7 transiten gairebé un 60% de les exportacions de tot l'Estat, pel que aquesta mesura seria perjudicial pel conjunt del teixit productiu econòmic espanyol.
La P7 ha augmentat un 40% el seu trànsit des de la seva gratuïtat i que està a hores d'ara en ple debat a causa de les conseqüències dels embussos i també de la seva elevada sinistralitat. D'altra banda, la Direcció General de Trànsit vol posar en marxa un nou carnet de conduir, el B1, per a joves a partir de 16 anys que podran conduir vehicles elèctrics i amb una velocitat màxima de 90 km per hora. Com ho veuen aquests joves i els ciutadans en general poder conduir a partir dels 16 anys? Marxem als carrers de Barcelona. Ens troba Òscar Estivill amb aquest tema. Òscar, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Hem sortit al carrer per veure què opina la gent sobre que els joves de 16 i 17 anys puguin convertir-se ja en conductors i portar aquests minicotxes elèctrics. La Montse, per exemple, pensa que si es treuen aquest nou carnet i no superen la velocitat permesa, és perfectament viable.
A ver, si tienen 16 años, están capacitados para conducir según qué tipo de vehículos. O sea, como ya lo hacen, bicicleta, patinete... Ahora, ya si es coche... Obviamente, por mucho que sea eléctrico, se necesita una especie de carnet, o sea que tendrían que sacarse el carnet igualmente. Por lo demás, sí que podría ser viable que pudieran conducir, siempre y cuando no superen una velocidad concreta.
La Cristina és una conductora d'autocar de passatgers i ens ha explicat que en els seus trajectes ha de vigilar molt amb les motos conduïdes per joves i diu que preferiria que anessin amb els minicotxes elèctrics.
Que la majoria de les vegades van en moto i és més peligroso. Y si pasan un examen y lo aprueban, casi, para mí, casi preferiría eso que no las motos. Las motos no me dan mucho pánico porque van un poco locos y a la que toca un poco les toca se hacen daño.
Hem parlat també amb dues noies de 15 anys que estan desitjant complir el 16 per poder conduir.
Nosotras, ¿vale?, estamos locas por tener un carnet de conducir para que una de nosotras pues pueda llevarnos a diferentes sitios.
Claro, porque si no dependemos o de nuestros padres o de el transporte público y claro, pues sería mejor que una tuviera el carnet.
La idea d'aquest permís és facilitar la mobilitat als més joves en l'àmbit rural i així fomentar la igualtat amb aquells que viuen a la ciutat, que tenen millor accés al transport públic.
Gràcies, Òscar. Sens dubte que tothom parle segons com li vagi la fira. Canviem d'arguments informatius. El català continua sent la llengua prioritària en els exàmens de la selectivitat que començaran aquest dimarts. Recordem, 40.000 alumnes de batxillerat i de cicles formatius, de segon cicle, en aquest cas, que s'han inscrit a les proves de selectivitat. I és que el Departament d'Universitats ha confirmat que facilitarà l'opció en castellà als estudiants que ho demanin. Però com ho farà? Doncs mitjançant un formulari anònim que s'omplirà el primer dia de les proves. Tot i que a hores d'ara no caldrà aixecar la mà per demanar l'examen en castellà, la solució proposada per universitats continua situant inferioritat al castellà envers el català. Des de l'Associació de Joves S'ha Acabat han volgut recordar en un vídeo els drets a que en matèria lingüística tenen els nois i noies que han de fer les proves de selectivitat. Yolanda Canales, explica'ns.
Concretament, a les instruccions que ha enviat el Consell Interuniversitari diuen textualment que s'ha d'emplenar un formulari autocopiatiu anònim sobre la llengua de recepció dels enunciats d'examen, full que s'ha de deixar damunt la taula a l'inici de cada prova. A les instruccions també es diu que, excepte les proves de llengua i literatura catalana i llengua i literatura espanyola, es poden respondre als exàmens en qualsevol de les llengües oficials. Des de l'Assemblea per una Escola Bilingüe reconeixen que és un pas endavant, que efectivament s'ajusta a la legalitat, però consideren que l'ideal seria que repartissin directament els exàmens en les dues llengües sense que l'alumne ho hagi de demanar expressament. I des de l'Associació de Joves S'ha Acabat, al seu torn, recorden els drets que tenen els estudiants a l'hora de fer la selectivitat. D'entrada, efectivament, deixen clar que poden escollir en quina llengua faran les proves i totes les aules hauran de tenir disponibles examen en castellà i català. Això és el que diuen des de S'ha Acabat en un vídeo que han difós per les xarxes socials.
No debes levantar la mano para solicitar tu impreso, ni dar ningún tipo de explicación. Deben ofrecértelo sí o sí.
A més, podràs canviar de llengua a cada prova.
El tribunal no debe preguntar ni apuntar antes de empezar la lengua en la que realizarás la selectividad.
L'examen no pot començar fins que tots els alumnes tinguin a la seva disposició l'imprès en la llengua escollida.
Recordem que tot plegat ve perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar la Generalitat per vulneració de drets lingüístics dels estudiants per obstaculitzar el repartiment d'exàmens en castellà. Decisió del Tribunal que va venir del recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe contra les instruccions del Consell Interuniversitari de Catalunya. Des de l'AEB diuen que estaran molt vigilants perquè efectivament es compleixin les instruccions aquest any.
Gràcies, Yolanda. I són 40.000 els estudiants de Catalunya que començaran aquest dimarts i durant 3 dies presencials les proves i l'examen de selectivitat. El pròxim 29 de juny hi haurà la publicació dels resultats. Els experts en educació coincideixen que l'examen de selectivitat és clau per la nota de tall de la carrera que un vol estudiar. Ara bé, seleccionar una carrera és una de les situacions més difícils que hem d'afrontar al llarg de la nostra trajectòria educativa. Saludem a Laura Raya, professora en grau d'enginyeria de software del Centre Universitari UTAT. Laura, benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, és un fet complicat, no?, a l'hora d'escollir la carrera.
Sí, a ver, realmente digamos que es una decisión totalmente trascendental, ¿no?, que van a tener en su vida y bueno, lo hemos pasado todos en un momento dado y nunca está de más probablemente recordar y guiarles, ¿no?, en ciertos trucos que quizá les puedan favorecer, ayudar a tomar esa decisión.
Habláis en este caso de referentes de la profesión que se quiere estudiar, también de que haya una investigación previa por parte del estudiante, es decir, que no se escoja la carrera de una forma aleatoria y arbitraria, sino que haya también un estudio previo de lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y dónde se quiere hacer.
Exactamente, de hecho lo inicias perfectamente. Mira, yo una de las cosas que casi siempre les recomiendo a mis alumnos cuando vienen, si quieren estudiar en UTAS y cómo decidir, ¿no?, cómo tomar esa decisión. Lo primero de todo, yo siempre les digo que intenten buscar una carrera, un grado que tenga una proyección amplia y varias salidas laborales, tanto nacional como internacionales. Hay que investigar y hay que ver esas nuevas profesiones que están surgiendo, como puede ser la ingeniería del software, que es una de las más demandadas por todo el territorio nacional e internacional, incluso con esas especializaciones como ciencia de datos o ciberseguridad o toda la parte de realidad virtual. Nosotros, por ejemplo, en UTAS siempre intentamos, ¿no?, ser pioneros en ese tipo de estudios, porque es cierto que muchas veces nos encontramos con empresas que tienen una demanda tan grande en este tipo de profesionales que a veces incluso les cuesta, ¿no?, les cuesta encontrarlos. Incluso les animaría, oye, no solo penséis en un grado, sino esas dobles titulaciones, como por ejemplo ingeniería del software con matemática computacional, o bueno, incluso nosotros ya hace un par de años fuimos los pioneros en UTAS en sacar el doble grado de física computacional con ingeniería del software, y realmente notamos esa gran demanda en las empresas. Por lo tanto, lo primero que les diría es, ver la carrera que sea demandada, que tenga una demanda profesional amplia y una proyección. Otro de los grandes consejos que yo creo que es, muchas veces los alumnos piensan que estudiamos, pero no en dónde. Y realmente el poder estudiar la carrera que quieras en una universidad que tenga un reconocimiento y esté altamente especializada, ya no solo por las tecnologías, sino también pues, el claustro, ¿no? El entorno profesional que va a rodearles y les va a guiar, yo creo que es algo clave que muchas veces pasa en segundo plano, ¿no? En España estamos muy acostumbrados a estudiar en la universidad, ¿no?, más cerca, la que nos pilla más cerca. Sí. En otros países no es así. Entonces, que busquen bien en el territorio nacional cuál es esa universidad que realmente pueda estar especializada. Nosotros nos especializamos en un conjunto, ¿no?, de contenido digital. Pues que,
lo que pasa es que a veces, a veces, Laura, estás hablando de un hecho que es cierto. Miramos la universidad más cercana para realizar nuestros estudios universitarios, pero aquí también entra otro factor que es la cercanía, que a veces es la situación económica de las familias, porque evidentemente un traslado significa a veces un dinero que en algunas familias no está, y por eso también hay la elección de la universidad más local.
Claro, no, lógico, total y absolutamente lógico, las condiciones de cada persona varían, pero al menos dentro de las más cercanas, que por supuesto intenten mirar cuál puede ser la que mejor les va a dotar de esos conocimientos que necesitarán en la vida futura y en la vida profesional.
Dentro también de un cambio de paradigma, en generaciones anteriores, y ahí me incluyo por edad, sé que cuando empezabas una carrera era muy difícil cambiar. No sé por qué, acababas esa carrera, te ibas o no cambiabas. Ahora parece que eso también afortunadamente ha cambiado, que no hay esa rigurosidad del estudio que quizá hayas elegido a los 19 años y que luego ves que no te gusta o que no avanzas, y que sí que pueden a veces establecer más cambios de carrera hasta que uno encuentre lo que verdaderamente le gusta y donde quiera proyectar su futuro laboral.
Es cierto, y además hay muchas tablas de convalidaciones entre carreras que eso permite incluso que, oye, mira, me equivoqué, estaba algo relacionado con lo que me gustaba, pero quise cambiar a otra. Incluso no es, por así decirlo, un año perdido, porque nunca creo que sea un año perdido, siempre es un aprendizaje, aunque cambies de carrera. De hecho, ahí es una de las cosas, es por supuesto mi tercer consejo vital, ¿no? Es tienen que gustarle. Y muchas veces cuando eres tan pequeñito, ¿no?, y no sabes exactamente qué te gusta o te has imaginado una carrera distinta, muchas veces recomendamos, mira, haceros cursos previos, leer, preguntar incluso a los profesores, ir a las universidades, que si habéis echado un ojo y preguntarle, porque es muy difícil saber si te gusta si no lo has probado ni siquiera antes. Y como bien dices, pues si al final lo pruebas y esa carrera ves que no te ha acabado de gustar, ahora es mucho más sencillo poder cambiarse a otra carrera, a otra universidad.
Laura, también me gustaría preguntarte de lo que va a pasar aquí este martes. Bueno, en otras comunidades ya han empezado y han acabado inclusive los exámenes ya de selectividad. El martes empieza aquí en Cataluña un examen siempre muy comentado, muy temido cuando se llega, y sobre todo clave para la nota de corte, ¿no? Ahí quizás sea la clave de este examen, más que el aprobado o el suspenso.
Tal cual. Y la verdad es que, mira, es imposible, ¿no?, decirle o recomendarles a todos estos alumnos que van a enfrentarse a un conjunto de exámenes que algunos serán más difíciles y otros ojalá que lo sean menos. Es imposible pedirles que no sientan nervios. ¿Cómo no van a sentir nervios? No es un momento clave y llevan todo el año preparándose para ello. Pero yo sí que es verdad que lo que les me gustaría aconsejarles es que focalicen esos nervios, esa adrenalina que tienen, ¿no?, de empezar estudiando y de querer hacerlo, bueno, pues para no rendirse si no saben una pregunta, ¿no?, que no la dejen en blanco, que si hay algo que les preguntan y de primeras no les viene, que intenten relacionar con algo que pueda tener que ver con lo que estudiaron y lancen y pongan a escribir o pongan a calcular, porque realmente no hay nada más triste que abandonar a la primera cuando dices esto no lo sé y no me sale, dejarlo en blanco. Entonces, yo les quiero desear muchísima suerte, evidentemente, a todos. En otras comunidades ya ha sido y bueno, pues hayan salido con sus más y sus menos en algunas asignaturas, por supuesto que todos los de Cataluña pues puedan sin duda hacerlo maravillosamente bien.
Buen consejo, sin lugar a dudas. Laura Raya, profesora en grado de Ingeniería de Software del Centro Universitario UTAD. Gracias por estar aquí en el informativo de la cadena COPE Cataluña y buen día.
Buen día.
I aquest 30 de juny acaba ja la recta final de la campanya de la renda. Parlem ara ja amb Crònica Econòmica. Ens hem fixat amb l'informe del Consejo General de Economistas de España sobre la fiscalitat entre comunitats autònomes, les diferències que hi ha i quins són els espanyols més beneficiats i perjudicats a l'hora de passar per la guixeta d'Hisenda. Malauradament, els catalans som els primers, som els que tenim més impostos, 19 impostos propis. I els que més paguem a Hisenda, sobretot els que tenen uns salaris bruts que oscil·len entre els 20.000 i els 30.000 euros. Yolanda Canales ha fet números i preguntes a un economista.
Per posar alguns exemples, un treballador o un jubilat amb un salari brut de 20.000 euros pagaria l'impost sobre la renda 243 euros més que al País Basc, que és qui té l'IRPF més baix en aquest supòsit. I en el cas d'una persona amb un sou brut de 30.000 euros anuals, a Catalunya pagaria 358 euros més que a Madrid. Catalunya és la reina dels impostos i en aquest cas concret no afecta només a les empreses, sinó a les persones, a les classes baixes i mitjanes. Ho diu el professor d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Brunet, qui recorda que Catalunya no només té el tram de l'IRPF més alt de totes les comunitats autònomes, sinó que a més té prop d'una vintena d'impostos propis que a la llarga, diu, acaba provocant fugida de capitals cap a altres comunitats autònomes amb una fiscalitat més favorable o que no es declarin aquests ingressos. Es tracta de reduir impostos i incrementar l'activitat econòmica, la base imposable, i això, diu, una conselleria d'Economia portada de forma normal recaptaria més.
Una conselleria portada d'una manera intel·ligent, però vaja, vol dir normal, recaptaria més que una conselleria mal portada, sens dubte. La qüestió és incrementar la base imposable. La qüestió és incrementar també allò que es declara, no? Perquè no només la gent fuig, sinó que la gent deixa de declarar.
De la mateixa forma, Brunet critica la política inversora de la Generalitat. De fet, Catalunya és la comunitat autònoma que menys inverteix d'Espanya i això també que li retreu al govern central que no compleixi amb les inversions previstes a la comunitat.
Catalunya, sí, Catalunya, és la comunitat autònoma que menys inverteix de totes les comunitats autònomes d'Espanya. No? Vull dir que, esclar, aleshores, si tot ho has de refiar d'allò que es fa ràpid de Madrid i aquí no inverteixes res, la comunitat autònoma de Madrid inverteix ells, dels seus calés de la comunitat autònoma, el doble de Catalunya, per exemple, no? Aleshores, es queixen de què si Madrid no inverteix.
En tot cas, i tornant a la qüestió dels impostos, el professor d'Economia aposta per eliminar els impostos propis de Catalunya, bonificar completament successions, reduir transmissions patrimonials i reduir el tipus d'IRPF al mínim.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Aceite de oliva virgen extra Coosur Origen de un litro, 70% de descuento en la segunda unidad.
Que sale a solo 2,14 euros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan, porque Cristina López Schlichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I atenció amb aquesta alerta. El Departament de Consum adverteix els consumidors d'un producte financer com són les targetes revolving, que aparentment són una ajuda per a flexibilitzar els pagaments del dia a dia, però que a l'hora de la veritat suposen una seriosa amenaça per a l'economia familiar. Consum ha localitzat i sancionat unes quantes entitats bancàries per infringir la normativa, Anna Gilabert.
Consum sancionarà 14 de les entitats financeres més importants de Catalunya per infraccions relacionades amb la comercialització de targetes revolving després d'una campanya d'inspecció realitzada el 2021. Aquestes targetes permeten ajornar i fraccionar els pagaments de les compres que es fan. La campanya prioritzava aquestes entitats que tenen oficines presencials obertes al públic. Volien comprovar les condicions generals dels contractes relacionats amb la comercialització d'aquestes targetes. Albert Castellanos, secretari d'Empresa i Competitivitat, explica quines han estat les sancions.
Consum proposa sancionar 14 entitats financeres per infraccions relacionades amb la comercialització de les targetes revolving per un import global de 977.813 euros pel fet d'incloure clàusules abusives en els contractes i o cobrar interessos abusius.
Davant l'alt grau d'incompliment, l'executiu no descarta investigar altres entitats més endavant. També consideren que s'hauran de fer campanyes perquè la ciutadania conegui aquest producte, atès que és molt atractiu però sovint amaga condicions complexes que els consumidors desconeixen.
I amb Crònica Política Municipal de Barcelona, el PSC s'atribueix a haver acabat amb els talls de la Meridiana que van durar 2 anys. Envia cartes als veïns i veïnes de la zona explicant què ha estat la seva acció política la decisiva. Des de Meridiana, 5 cortes gairebé no es creuen aquesta propaganda socialista. Manuel Martínez, portaveu.
De una falta d'elegància i de una falta de moral y una falta de dignidad tremenda. Un partido político que nunca ha escuchado a los vecinos, que no ha asistido a ni una manifestación, que no ha querido reunirse con nosotros para solucionar el tema de la Meridiana, que ahora se dedique a buzonear todos los edificios de la zona, nos parece vergonzoso.
Mentre el tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni, amb un altre tema, ha negat que l'Ajuntament de Barcelona es plantegi reduir l'horari de les terrasses de bars i restaurants, tal com desitja l'alcaldessa Ada Colau. A més, lamenta que se'ls acusi injustament de l'incivisme que hi ha als carrers i dels botellots que solen produir el tancament d'alguns locals, Jan Jordana.
Jaume Collboni ha explicat que treballen per acabar amb la sensació de desordre després que diverses entitats veïnals s'hagin queixat de les molèsties i ha insistit que això no té res a veure amb els horaris.
Però en cap cas s'ha parlat d'horaris i per tant jo crec que tothom pot estar molt tranquil perquè aquí no, això no va d'horaris, això va d'ús de l'espai públic, que sigui de la forma més racional, de la més, diguem-ne, òptima, tant perquè l'activitat de la restauració dels bars continuï, però alhora respectant doncs, que estem en una ciutat amb molta densitat i, per tant, s'ha de respectar també el descans dels veïns.
Ha explicat que l'Ajuntament està accelerant la consolidació de les terrasses provisionals que es van utilitzar durant la pandèmia perquè compleixin amb els requisits, però ha admès que van més a poc del que els agradaria. Collboni recolza així les patronals i els comerciants que, a més de mantenir els horaris, reclamen ampliacions de les terrasses en calçada i vorera. Precisament aquest dijous, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona ha expressat preocupació per una visió urbanística marcada per interessos econòmics que es tradueixi en un augment desmesurat de la restauració a la via pública.
I d'altra banda, volem acabar amb una recomanació perquè al Port de Barcelona ja ha amarrat el buc d'investigació oceanogràfica Hespèrides, que es podrà visitar des d'avui i fins al pròxim diumenge. En pròxims serveis informatius parlarem, doncs, de la importància d'aquest buc d'investigació. Ara els hi deixem ja tot seguit amb Línia COPE. A partir de les 3, a Pilar García Muñiz, a les 3 i 5, Esports COPE. Gràcies per la seva atenció. Continuïn en la nostra sintonia. Bona tarda. We'll be right back.